Aquest dimarts, al primer segon, parlarem de calor i, en concret, de com evitar un cop de calor i què fer si algú en pateix un. També parlarem de les tan temudes picades d'insectes a l'estiu i d'un esdeveniment que s'espera també aquest estiu, que és l'eclipsi de sol. Us donarem, de fet, consells per poder-lo observar de forma segura. I finalitzarem el programa amb la darrera tertúlia, avui amb les veïnes expertes. Comencem. Benvinguts al primer segon. Doncs encetem aquest primer segona. No cal que us diem que a aquestes alçades que estem en una plena onada de calor. El termòmetre continuarà escalant posicions en els propers dies i està previst que superin els llindars de calor establerts durant més de 3 dies consecutius a moltes comarques catalanes. De fet, Protecció Civil ha activat ja l'alerta del Pla Procicat per calor, pels avisos de perill que hi ha i que provenen, de fet, del Servei Meteorològic de Catalunya. És una circumstància, aquesta de la calor, que va més enllà de les típiques molèsties que poden generar, ja que la calor pot agreujar problemes de salut que ja tenim. Bàsicament són problemes cardiovasculars, problemes respiratoris o renals. De fet, el Ministeri de Sanitat va dir que durant els 4 dies que va durar la onada de calor, recordaran la que va haver-hi el mes de juny, van morir a Catalunya un total de 43 persones. Nosaltres el que volíem fer avui al programa és parlar precisament d'això, dels cops de calor, de què són, de com els podem prevenir o evitar. I per això, qui millor que una persona experta en aquesta qüestió com és la Judit Fuentes. Judit, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
La Judit és metgessa adjunta del Servei d'Urgències i especialista en Medicina Interna de l'Hospital de Bellvitge. I amb ella doncs, volem esbrinar una miqueta més que és això dels cops de calor que ens sentim tant a parlar, no? aquests dies, sobretot doncs, quan arriba l'estiu. Exactament, doctora, què és un cop de calor? Com el podríem definir perquè tothom entengui exactament què és el que passa quan hi ha un cop de calor?
Bueno, pues un cop de calor és una situació mèdica greu, no?
Greu,
Sí, és una cosa greu. Que es dona pel fet d'un acúmul de calor dins del cos i que el propi cos arriba a un punt que ja no és capaç de regular-lo, no? Per la temperatura. Llavors arribem a fins temperatura del cos fins més de 40 graus no? I això provoca uns esdeveniments com una alteració neurològica, no? Alteracions conductuals i també pot arribar a fer fallida multiorgànica. No?
Llavors, si nosaltres en aquell moment ens prenguéssim la temperatura, no? Com quan, per exemple, et trobes malament, tens, donaria febre,
sí,
no?
Sí, donaria febre, clar, si dius exacte. Que... Sí, són... Normalment, no? Els criteris diuen que han de tindre més de 40
més
graus
40.
De febre. Sí que és veritat que nosaltres ho mirem d'un altre termòmetre, però sí, una de la clínica clau és la febre.
Va, llavors, això, no? Que sentim com molta calor, que el nostre cos suposo que no és capaç d'assumir, no? per dir-ho d'alguna manera. No?
Sí.
Llavors, no sé si col·lapsa o no sé què és el que passa.
És una mica això, no? És una desregulació, el cervell no és capaç de suportar aquest acúmul de calor, sobretot no només és un calor en pocs minuts, no? Sinó també tenim en compte que és gent que potser ha estat molt rato esposada, llavors va acumulant calor i és al principi, no? Tenim uns sistemes reguladors com la vasodilatació, no? Protectors que intenten, no? Evitar el calor i eliminar calor arrel del nostre cos, no? La sudoració,
sí,
tot això,
vale.
Però arriba un punt que això no és possible i aquí és quan comença, diguem, a col·lapsar el cos, el cervell i els òrgans.
La suor, per exemple, és una manera, no?, de que té el cos de poder, no sé si, lluitar contra aquest cop de calor.
D'eliminar la calor, no?
I alguna més? Has dit la suor o alguna altra que se m'ha escapat?
Bueno, és... el fet d'eliminar aigua i vasodilatar, diguem, no? Però que això és com que ens fiquem una mica vermells, això. Però això és al principi, el problema és que moltes vegades quan estem a períodes ja de cop de calor, com l'entitat greu que diem mèdica, això ja no ho fa ni el cos. De fet, podem trobar la pell seca fins i tot i sense suor perquè el propi cos ja no és capaç de regular-se.
De generar, no? D'autoregular-se. Quins serien aquelles persones que... home, evidentment, no? Una persona, com deies, no? Que està treballant, per això sempre es diu, no? aquests consells que es donen sempre, una persona que està molta estona al sol treballant, però quins són els grups de risc, més enllà d'aquests que esmentàvem, de persones que hem de tenir com més cura, no?, en aquests dies de tan altes temperatures?
Pues és el que diem gent vulnerable, no? La gent vulnerable a cops de calor, normalment estem parlant a nivell d'edats, no? És gent gran, sobretot gent gran i amb deteriore cognitiu, demència, sí, o això, que són incapaç, ja són persones que els costa molt sentir la sensació de set, no? I això pot agreujar i ser, perquè no tenen la sensació de set, llavors no tenen aquesta sensació de tindre calor, i després és lactants, no? També és un grup de risc. No? Això en primer lloc, diguem, i després, com tu ben has dit, no? Són gent que ja té polifarmàcia, no? Que diem que són pacients amb malalties cardiovasculars, malalties respiratòries, no? Pacients que porten molts fàrmacs, que fins i tot, no? Pues pot ajudar que no s'acabi de regular perquè els propis fàrmacs, pues, que estan actuant, no? Llavors, la gent que té pateix malalties, no? Té molt més risc. No ens hem d'oblidar tampoc de la gent sense sostre, no? Són un grup molt vulnerable, no? I això ho veiem. I com tu has dit, però que és important recalcar-ho, la gent que treballa, no? La gent que treballa a hores de sol, perquè jo recordo alguns casos que són els que més te criden l'atenció, no? Són a construcció, no? La gent que treballa a les carreteres, que sí, no són hores que és molt difícil. La gent de l'hostaleria, no? Veiem molta gent que treballa a l'hostaleria i són just a les hores que aconsellem no estar al carrer, però que no tenen una altra alternativa perquè és les hores del treball, a més, amb molt calor de la cuina, surten, entren al sol, sense cap protecció.
Sí, és un còctel, aquest.
Exacte.
Em deies, Judit, que m'ha cridat l'atenció el tema de les persones sense sostre. En tracteu, normalment, us entren aquest tipus de pacients, de persones que estan moltes hores pel carrer i precisament, no? Doncs no tenen on viure i arriben, per exemple, a un centre mèdic o a l'hospital, en aquest cas?
Sí, tenim bastanta... O sigui, hi ha, no, pacients sense sostre que consulten a urgència, són pacients més vulnerables amb moltes altres malalties, no? No estan ben nutrits i tot això, pues, fa que siguin vulnerables a patir més malalties. I el cop de calor ara mateix, no? Pues, és obvi que és un risc.
Podríem donar un seguit de consells per prevenir aquests cops de calor, no? Per no arribar a aquest punt de col·lapse que ens deies del cos. Suposo que beure aigua és un, no? Però aigua.
Sí, exacte.
No altres coses.
Exacte. Una mesura molt important és hidratar-se i, no, com hem dit, moltes persones no tenen sensació de set, sí, no? I això és hidratar-se encara que no tenim la sensació de set, no? Amb aigua fresqueta, no? I evitar, doncs, begudes...
Aigua freda o no? Perquè aquí també hi ha un debat, eh? A vegades hi ha aquella gent que agafa l'aigua freda, freda, freda a la nevera...
Bueno, aigua... no fa falta que estigui congelada, que estigui...
Però no és dolent, vull dir, perquè hi ha molta gent que ho diu això, eh? De, no beguis tant aigua freda directa...
Bueno, jo crec que el que passa quan beus molta aigua freda és que el cos, no, fa una vasoconstricció indirecta i que a vegades fa això del mal de cap, no? Però per cop de calor no sé si seria algo dolent, sinó jo crec que aigua de la nevera i ja està, i evitem errors. Evitar begudes amb alcohol, no? Perquè pensem moltes vegades que això hidrata, o una canyeta o una clara és com molt refrescant, però això deshidrata. Llavors la deshidratació és un altre mecanisme que té, o sigui, no? Eliminar aigua és un mecanisme que té per eliminar calor, llavors això, si estem deshidratats, doncs això no funcionarà. Llavors, i les begudes ensucrades tampoc són recomanables.
No? Sí, millor aigua, el millor consell.
Exacte.
Beure aigua fresqueta.
Altres consells, no, que jo crec que són bàsics, que és el que hem dit, sobretot la gent, doncs evitar les hores de màxim calor, no? Sobre les 12 del migdia fins les 5 de la tarda. Hi ha dies de hores de calor que fins i tot a lo millor hem de dilatar una mica tard, aquest horari, no? I sobretot evitar també esforços i exercici físic a aquestes hores. Intentar durant les hores de màxim calor i màxim sol estar a casa, no, ben ventilats, no, amb aire condicionat, amb ventiladors, i tot això ajuda. Intentar ventilar la casa, no?
Sí.
A primera hora del matí i a última hora de la nit, no? I tindre les finestres baixades, les persones baixades la resta del dia. Això és una manera. I després, si sortim al carrer, perquè hem de sortir, no? Intentar, pues, estar ben hidratats, amb barret, no? Ulleres de sol, no? El ventall, jo crec que és una cosa sí, que és molt utilitzada,
bon
ara tothom portem al carrer, i també fins i tot si veiem que estem amb molta calor o la gent que treballa, no? Per exemple, que no té alternativa i no pot estar a casa aquestes hores, pues anar-se mullant, no? Amb tovalles humides, de manera repetidament, no? Pues lo que, lo típic de la nuca, les zones sobretot plecs, ajuda bastant, no? Això és important.
Molt bé, i controlar sobretot el que dèiem abans, aquests grups de risc, no? Aquesta gent gran, nadons, lactants, tot, anar controlant tot això. Tot i que seguim aquests consells, pel que sigui, acabem amb un cop de calor. A mi m'agradaria saber què és el que hem de fer. Ja sigui si el patim nosaltres, com el podem detectar, o si tenim una persona al costat que està patint un cop de calor, no? Perquè a vegades potser ens atabalem una mica i no sabem què hem de fer. Què seria el que, com ho podem comprovar? Per exemple, en el cas de que et passi tu mateix, no? Com podem detectar? Quines serien les primeres pistes?
Això no és una pregunta fàcil perquè, clar,
depèn, no? Potser de la persona.
Exacte, i a nivell de cop de calor moltes vegades englobem molta, no? Des de l'emergència mèdica, que això hem d'anar al metge i hem de trucar a assistència sanitària segur, o als moments previs, que encara el cos és capaç d'anar regulant, que no tenim aquesta temperatura tan alta de 40 graus, que jo crec que aquí és el que tenim que fer naltros, sobretot, no? Tota la població, que és intentar detectar abans d'arribar als 40 graus, no?
Sí.
Llavors, quan comencem a veure que portem moltes hores al sol, que portem suant, que estem marejats, cansats, aquí ens hem de començar a hidratar molt, no? Evitar anar a l'ombra, anar a refugis climàtics, no? També, que aquí a l'hospital hi ha uns quants. Totes les mesures que hem parlat abans, no? I sobretot hidratar-se molt i ficar-se, el que hem dit, tovalloles a llocs de plecs. Si veiem que ens trobem molt malament, que, no? O que alguna persona, anar-nos mirant la temperatura també, a la gent gran, als personals, no? D'edat extremes, com hem parlat, i si veiem que hi ha algun signe de, no? Que estan, que es trobem malament, marejats, amb febre i tot això, sí que aquí hem de trucar al 112 i demanar assistència mèdica perquè ens porten a l'hospital, perquè, com ja hem dit, és una emergència greu i que s'ha de ficar tractament i fer suport, no? Davant de la fallada multiorgànica, perquè si no, desgraciadament, pues, pot acabar amb la vida de moltes persones, com hem parlat de que ha passat al juny, no?
Sí. El tema de la medicació depèn, suposo, del tipus de pacient que et trobis, no? Però com es pot reflotar tot això?
Jo crec que això en general els metges ja ho intenten fer, no? O això és una cosa bastant, no? Que passa a vegades a gent que pateix insuficiència cardíaca o que porten els medicaments i que són, o que és gent que té molta restricció de líquids, no? Perquè se li acumulen líquids als pulmons.
Clar, és veritat, sí.
Aquesta gent sempre se li diu, no? Que durant l'estiu tenen una mica més de marge, no som tan restrictius. Jo crec que això ja intentem fer una mica d'educació, no? La gent gran, sobretot, no? Doncs pues, això. És sobre la gent que et pateix malalties ha de saber que, pues, que són un grup vulnerable i que més amb això s'ha pues, de protegir molt bé de la calor.
Vosaltres teniu algun tipus de protocol especial a l'hospital en aquestes dates o funcioneu d'alguna manera diferent per mirar de...
O sigui, nosaltres a urgències, fa poc de fet un company va fer una sessió del cop de calor, una mica actualitzant, no? Pues, les evidències científiques i tot això, i fem normalment una a l'any, sobretot els últims 3 anys hem fet, no? Perquè hem vist que hi ha un augment de cops de calor, i sí que tenim com uns xalecos que donen com fred, no?
Ah, o sigui, quan arriba la persona a urgències podeu posar això.
Podem posar això i tenim sueros també, no? És hidratació per vena, però que ho fiquem, estan a la nevera, no? Tenim alguns guardats per aquests mètodes de mantes com per fred també, no? Que es porten com un ventilador, és bastant rodental, és un ventilador que porta la manta. Llavors fa com una mica el Michelin, però
amb
fred. És una
manta amb un ventilador.
Sí, diguem, més o menys, no? És com una... És per explicar-ho perquè s'entengui,
sí?
No? I els xalecos. I després, realment, si detectem que, aquest, no, que tenen fallida multiorgànica o que hi ha una situació greu, que moltes vegades aquests pacients acaben en unitat d'intensius. Llavors, fem el trasllat a unitat d'intensius i aquí es fa el suport.
D'acord. Molt bé, doncs nosaltres avui volíem, el que us explicàvem, no? Tenir clar quin és el concepte de cop de calor, tenir clar quins són els consells, a qui pot afectar i què es pot fer i què no es pot fer quan sospitem que algú o bé nosaltres doncs estem patint aquest cop de calor. Doncs a nosaltres només ens queda agrair avui a la nostra convidada, la doctora Judit Fuentes, que és metgessa, com dèiem, adjunta al Servei d'Urgències i especialista en Medicina Interna de l'Hospital de Bellvitge, que ens hagi explicat totes aquestes coses.
Gràcies.
Ara segueixes amb les visites a pacients, m'has dit?
Sí.
Així que vagi molt bé i gràcies per acompanyar-nos aquí al primer segon.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies. Nosaltres encara tenim més coses de les que parlar, relacionades en aquest cas amb les picades de mosquit, que això és un altre gran tema, eh? No sé si us arriben a urgències moltes picades d'insectes, etc.
Sí, a l'estiu, no? Garrapates més a l'estiu, potser.
Ai, garrapates, ai, que sí. Em pica tot. Doncs nosaltres ara en parlarem de seguida, així que tornem res, en un minutet, fins ara. Doncs seguim endavant amb el programa. Segur que ja n'heu sentit a parlar de l'eclipsi que hi haurà aquest estiu. Serà el proper 12 d'agost. Serà total a moltes localitats del sud de Catalunya. Aquí a l'Hospitalet es veurà de forma parcial, podríem dir-ho així. Però nosaltres, amb l'ajuda dels nostres experts que avui ens hem buscat, ja sabeu que els nostres periodistes de guàrdia, per dir-ho d'alguna manera, saben de tot. I nosaltres el que volíem saber era en què consistirà aquest eclipsi, quina és la manera segura de poder-lo observar, i així que ja ens acompanyen, estan aquí al plató del primer segona, el Diego Sánchez, company dels serveis informatius. Diego, què tal?
Bona tarda.
I també el Pasqual Labarta. Pasqual, què tal? Com
molt
esteu?
Bona tarda.
Esteu bé?
Amb ganes d'eclipsi ja, no?
Superexpertos en astronomia, oftalmologia,
Excel·lia.
I òptica. Vull dir que sou uns companys
360.
Ben complets. Pasqual, comencem per tu. Explica'ns una mica, per a aquelles persones que no hi dominin gaire tot aquest tema, què és exactament el que veurem? Què és un eclipsi?
Doncs és prou fàcil, eh? Sí? Segurament molts us recordareu de les vostres classes, però és que simplement un astre es posa davant d'un altre. En aquest cas, com és solar, la lluna es posa davant del sol.
D'acord.
Això farà que hi hagi alguns moments on la llum del sol es perdrà. També genera una cosa molt bonica, que és un anell de foc, que és quan s'està movent aquesta lluna per davant del sol, doncs es fa a la vora del sol aquesta llumeta. I és que la lluna, hem de dir, doncs, que és més petita que el sol.
Sí. Sí, sí.
Això també fa que no es vegi a tot arreu.
Una cosa similar al que, estem veient a la Pasqual.
Això
no?
Mateix. És aquest anell de foc, el que estem veient ara en pantalla.
Sí.
I doncs, aquest serà el moment exacte on perdrem la il·luminació. Aquesta il·luminació que doncs, aquí a l'Hospitalet veurem de manera parcial i d'altres llocs doncs, veurem de manera total.
Serà el 12 d'agost, a quina hora més o menys, Diego, dos quarts de...
El punt àlgid, diguem-ne, que serà dos quarts de nou del vespre.
Vale.
Però bueno, és un fenomen que comença uns tres quarts d'hora abans i
s'allarga. Clar, perquè és lent, eh? No és allò de bum, com estem veient aquí. No?
O sigui que... la lluna va tapant el sol, però de mica en mica.
Tindrem una estoneta, un temps per veure'l. Sí, jo pensava l'altre dia, si no hi ha núvols.
Exacte.
Claro, amigas, perquè això...
Haurem de mirar, no haurem d'estar pendents del temps aquells dies.
Si aquell dia fa un dia així com mig ennubulat, tot el preparatiu, perquè clar, ja s'està sentint molt, fins i tot, crec que des de fa setmanes i mesos, les reserves d'hotel, etc., de tota aquella zona, estan més que esgotadíssimes, per la gent que volen observar tot això, no?
I a més, cal tenir en compte que al ser a dos quarts de nou del vespre, el sol com que estarà més baix, i per tant s'ha de buscar un lloc amb bona visibilitat, perquè potser des de la terrassa de casa ho tapa un edifici o s'ha de buscar bé.
Clar, si estem en un lloc que tenim potser la sort de veure'l, quasi que la recomanació meva, sí, a la babalà, és que el dia abans potser intentem buscar ja més o menys l'hora per on està el sol i buscar un lloc on es vegi bé, no? Vale. Doncs ja està. El Diego, tu ens has portat una mena de mapa, no? Perquè hem dit, aquí es veurà de forma parcial.
Sí.
Però sí que hi ha llocs a Catalunya on es veurà allò de lleno, no?
Exacte, no sé si ho podem recuperar.
Sí, ara li demanem als nostres companys que a veure si... Mira, aquí ho tenim, eh? Ai, aquest és el moment que més m'agrada de tot, que és com Mujer del Tiempo. Oh, que bé. Explica'ns.
Sí, aquesta franja més fosca, diguem-ne, és on es podrà veure la seva totalitat, és a dir, que la lluna taparà completament el sol.
Tot això d'aquí, eh? tota sí, aquesta franja.
Això agafa des del nord d'Espanya.
Clar, nosaltres estem més o menys per aquí situats, llavors una miqueta per sota de Barcelona, aquí hi ha un regolín, a veure un regolinxi.
A Catalunya, si el volem veure complet, diguem-ne, hem de baixar com a Tarragona, a la província de Tarragona i al sud de la província de Lleida. Lleida. Des de l'Hospitalet podrem veure un eclipsi, però serà parcial, no al 100%. Però bueno.
Vale. Llavors, a Osca, mira, que del Pasqual, tu què?
Mira, jo sóc d'Osca i allà tindrem una cosa molt rara, perquè és veritat que estem a tocar de la lineeta aquesta sí, més petita, el que passa és que la lluna és desigual, no totes les cares de la lluna són igual, no és una pilota rodona.
Ah, llavors què passa a Osca?
Doncs que el veurem també de manera parcial a la capital,
cap al
sud de la província sí que el podrem veure de manera total.
I això que posa els temps, 30 segons, un minut, això què és exactament, Diego?
Contra més endins d'aquesta franja negra estiguis, durarà més la seva
més
totalitat.
Més temps, no? El podrem veure, diguem-ne. Val. O sigui, la zona de Tarragona, depèn d'on estigui Lleida,
exacte,
doncs entre 30 segons, no?
Els del Delta de l'Ebre seran els que més ho disfrutaran, exacte.
Uh-huh. Un minut i mig, tampoc exacte. És tant. No? Un minut i mig, clar, però sí. Bueno.
I tu imagina't, esperar més d'un segle, que no passa això a la península Ibèrica, de tenir un eclipsi total, per estar un minut, 30 segons, mirant aquest eclipsi
aquest
total.
Aquest fenomen. Més d'un segle, que feia que no teníem aquest eclipsi.
De manera total, és veritat que hi ha hagut altra mena d'eclipsis, també de lunars, però a la península total, més d'un segle.
Bueno, doncs aprofitem. Escolta, ens has portat també, vam parlar nosaltres aquí fa uns dies amb un doctor, amb un oftalmòleg, explica'ns una miqueta què és el que ens recomanava, què és el que escoltarem.
Clar, estem parlant del sol, ja sabeu que és un astre doncs, que és necessari per a la nostra vida, per adquirir algunes vitamines, però és veritat doncs, que es parla molt dels perills que comporten, també amb el degradament de la capa d'ozó que estem vivint pel canvi climàtic. Doncs evidentment nosaltres hem anat al nostre hospital de referència, l'Hospital de Bellvitge, i el cap d'oftalmologia, el doctor Caminals, ens ha explicat doncs, que no hem de fer cas a les xarxes socials, amb totes les coses que apareixen per allà, i sobretot doncs, que hem d'anar molt de compte. L'escoltem.
Sempre hem d'utilitzar ulleres especials per a l'eclipsi de sol. No hem de fer servir cap d'aquests dispositius que a vegades es diu a les redes socials, no? De radiografies o de CDs o d'altres dispositius. Tot ha de ser ulleres especialment dissenyades per veure o per visualitzar l'eclipsi de sol. Les ulleres de sol no tenen els filtres adients per poder mirar un eclipsi i, per tant, ens podrien lesionar la visió.
Primer tip, que es diu ara, ojo, que no es pot veure amb les nostres ulleres de sol convencionals.
Exacte, no estan preparades per mirar el sol directament, per tant, les descartem. Una altra cosa que abans es feia molt, sobretot quan hi havia menys informació, les radiografies. No, si tenim una radiografia per casa i la traiem per veure l'eclipsi,
això no,
ens podem fer mal a la vista, per tant, descartada. Els CDs, els discos. Tampoc es poden.
Amb un CD també?
Sí, hi ha gent que fa amb el reflexe, no sé si recordeu també fins i tot aquestes capsetes que es feien antigament quan hi havia eclipsis parcials.
Sí.
Doncs és que hi ha de tot a internet, o sigui, pots trobar de tot. Doncs amb els CDs també, amb el reflexe intentar mirar-lo a través de la part aquesta que és com reflectant dels discos.
Mirar part allà, no?
I la que més m'ha cridat l'atenció, perquè bueno, ja sabeu que estem vivint una època on la desinformació i sobretot la gent que creu que sap d'una cosa, amb la crema solar,
per exemple,
ho hem vist, la gent està doncs, en contra, perquè hi ha grans farmacèutiques. Hi ha gent que diu que no és necessari cap mena de protecció per veure un eclipsi de sol. Estem mirant el sol, un astre que irradia il·luminació directament i durant una estona observant-lo. Perquè clar, nosaltres en el nostre dia a dia anem pel carrer però no anem mirant el sol.
No, i clar, molesta moltíssim.
Es necessita protecció i es necessita aquestes ulleres de les quals parlava el doctor i doncs que ens endinsarem en aquest món perquè ja les tenim per aquí, veig.
Sí, mira, Diego, és el teu torn. Aviam, el Diego va agafar uns dies i va anar a parlar amb una òptica.
Exacte.
I què és el que van explicar? Aviam, explica'ns.
Doncs mira, vam anar a parlar amb la Carme Gordito, que és la directora tècnica de l'òptica universitària d'aquí del barri Santa Eulàlia.
Sí.
I llavors, bàsicament, per mirar l'eclipsi calen aquestes ulleres.
Ojo les ulleres, que jo quan les va portar el Diego vaig pensar, home, no sé, però sí.
Bueno, tenen un disseny
com
molt adient per l'ocasió.
Sí.
Només s'han de posar un cop a l'any, per tant no hi ha problema amb el disseny.
Sí. Aviam com et queden.
A veure, són una mica complicades.
Súper,
Sí. Clar, la idea és que quan te les poses no has de veure res, jo ara mateix.
Hem de dir que ara que som a un plató, evidentment no tenim el sol, però si mirem els focus directament, doncs notem una miqueta la sensació de que, doncs, evidentment desapareix.
És l'únic que es pot veure, els focus. Llavors, si us sembla, escoltem la Carme i ho comentem.
Les ulleres de, per mirar l'eclipse han d'estar certificades amb la normativa ISO, amb el codi 12312-2015. Ha d'indicar el nom del proveïdor i el fabricant i hauria de tenir el símbol de la Comunitat Europea. Aquestes ulleres estan fabricades amb uns materials que absorbeixen, no deixen passar la llum visible, ni l'ultraviolat, ni els infrarrojos. ¿Vale? Estan fetes d'uns materials que bloquegen el sol, deixen passar molt poca llum visible.
Bueno, doncs són aquestes mateixes ulleres, no? Són Pasqual, aquest... ens estaves ensenyant.
Sí, el certificat de la Unió Europea.
Uh-huh. Exacte.
Aquí està, doncs, això, el que ens parlava de l'ISO amb el numeret.
Sí.
Bueno, vale. Són aquestes, que semblen de mentida, però no. Que això,
no, és que és això, que sembla com així, però, clar, són comprades en una òptica, o són oficials, etc. No?
Mm-hmm. Clar, el més important és això, que tingui el certificat ISO 123-12-2-2015.
Vale.
Això mm-hmm. és bàsic.
Això és bàsic, perquè si no podem tenir algunes conseqüències, no?
Exacte.
Diego, si no ho mirem.
Sí, és bastant perillós, sobretot perquè, clar, el fer-se fos, diguem-ne, l'ull no està preparat per rebre de sobte aquests rajos de sol.
Val.
També ens ho explicava la Carme,
sí?
Ho recuperem, si
sí,
voleu,
sí.
I
vinga,
ho escoltem.
L'escoltem de nou.
Quan mirem habitualment el sol, no el mirem directament, el nostre ull, la pupila es fa petita, llavors retirem la mirada. Quan el fet de tenir en les condicions d'un eclipse, la llum disminueix, llavors ens enganya i sembla que puguem mirar més fàcilment el sol. La pupila, com que hi ha més foscor, es fa més gran, ens poden entrar més rajos nocius. Hi ha l'agreujant de que la retina no té fotoreceptors del dolor.
Doncs dèiem això, és que jo no hi havia caigut mai en això, digo, que a l'ull no ens fa mal en el moment.
Sí,
no?
És el que més em va cridar l'atenció, sí. Perquè ens podem lesionar bastant greu, que ara ho explicarà millor el Pasqual,
sí.
Però clar, no te n'adones.
O sigui, no te n'adones que en aquell moment que estàs mirant, si vas sense protecció, evidentment, doncs la lesió es fa en el moment, però tu no n'ets conscient. No és com quan et cremes o quan fas un dolor. No? Doncs hem d'anar especialment amb cura. Abans dèiem amb el Diego, ens ha estat creant com una ansietat el tema de mirar
el sol. I a més, que a banda d'aquests fotoreceptors dels que ens parlaven, sí? Les nostres retines no tenen la capacitat de regenerar cèl·lules.
Clar.
Per tant, si les perdem,
les hem perdut.
Ens quedem amb aquelles cèl·lules que tenen una funció, i és la de la visió.
Vale. Doncs et sembla que escoltem el que ens havia d'explicar el doctor?
Clar, el doctor ens parla, sí? Precisament, complementant la informació que acabem de donar, doncs, què passaria si aquestes cèl·lules es van degradant per culpa d'aquesta visió de l'eclipsi sense aquestes ulleres, i sobretot on afectaria, que és a la màcula. Ell ens explica en què consisteix.
La màcula és la zona central de la retina, és on tenim la màxima visió, és a dir, quan nosaltres mirem les lletres petites que ens posen a vegades quan anem a fer les revisions, és on mirem, és per la màcula, i per tant això vol dir que aquest eclipse de sol, si nosaltres el mirem directament sense una protecció adequada, farà una cremada directament sobre aquesta zona i per tant tindrem una davallada, una pèrdua de visió molt severa i que és, com us comentava, irreparable, és a dir, que no tenim solució per això. Per tant, és importantíssim l'ús d'aquests tipus d'ulleres.
Doncs, escolteu, aneu amb compte vosaltres també,
amb les ulleres,
ja, les aporteu. Me les deixeu una estoneta perquè així li comento les noies de la tertúlia, a veure elles com estan, amb aquest tema.
Per descomptat.
Me les deixeu i sobretot, si heu de veure aquest eclipse, doncs protegiu-vos bé per no tenir després algun ensurt. Diego, Pasqual, moltíssimes gràcies per totes aquestes coses tan útils i importants que ens heu explicat aquest dimarts. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Nosaltres fem una petita aturada, una petita pausa i tornem ja de seguida encara en la darrera part del programa. Doncs com explicàvem fa un momentet, l'arribada de l'estiu i de les altes temperatures afavoreix un fenomen que es repeteix cada any. Les picades d'insectes, sobretot mosquits, vespes o abelles. Tot i que la majoria de picades, doncs, en principi, no han de representar cap risc greu per la nostra salut en determinades situacions, poden fins i tot requerir atenció mèdica. De fet, la reacció local provocada per picades de vespa i d'abella és una de les causes més freqüents, ens ho deia la doctora, de consulta sanitària durant aquest estiu. El nostre especialista avui en picades i d'insectes, de mosquits, etc., és el Sergi Esparzas. Jerry, bona tarda, què tal?
Bona tarda, Anna.
T'han picat ja els mosquits aquest any?
Vespes, m'han picat
vespes.
Ostres,
sí, és veritat.
Sí, sí, sí.
A on et van picar?
Bueno, una zona de piscina, sí. La gespa estava una miqueta alta, jo sempre pensava que les vespes volaven, no? Havies de mirar a mitja alçada cap amunt, però no, resulta que...
Si no... Que va picar la cama?
Sí, en els dits del peu.
Oh, que això
perquè
pica.
Perquè van ser dos dies.
Dos vespes diferents.
Sí, sí, sí.
Menys mal que no tens
al·lèrgia. La mateixa família, suposo.
Van dir a por ell.
I sí, sí, tinc ja experiència aquest estiu.
Bueno, més enllà de les vespes, quins són les picades més habituals, no?, que podem trobar durant l'estiu?
Clar, tothom parla sempre d'això, no?, mosquits, vespes, abelles, però compte perquè hi ha tota mena, un ampli ventall més...
D'animalons.
Sí, d'artròpodes.
Artròpodes.
Sí, s'ha de dir correctament.
Sí, sí.
Però bé, bàsicament serien insectes com són les abelles, borinots, vespes asiàtiques.
Que aquestes darrerament... són les
sí,
perilloses?
Bueno, més que perilloses, són més grans que una abella...
De tamany.
Sí, sí, les típiques que veiem aquí al Mediterrani són les asiàtiques, també piquen. Mosquits i els tàvecs, que també se'ls coneixen com les mosques sigiloses, que ja, bueno, la paraula, l'adjectiu ho descriu, no?
Sí.
No fan el típic soroll d'una mosca ni d'un mosquit, clar, no la veus venir i quan, bueno, estàs distret...
Sí, sí, a més són molt molestes les picades,
Sí, i a més també poden picar fins i tot a travessar la pell de vaques i cavalls, això...
Uf.
Abans ho he mirat i m'ha sorprès i dic, compte, perquè aquestes, si piquen, poden fer mal. I també aràcnids. Sempre parlem d'aquests que volen, però també, per exemple, tenim la vídua negra, que jo pensava que al Mediterrani no hi havia, doncs sí, la tenim a la costa.
Em sembla que no sé si és molt contraproduent fer avui aquesta secció, perquè descobrirem més bèsties de les que sabíem.
Bueno, jo estava molt relaxat preparant la secció, dic, bueno, parlarem d'insectes que piquen i, bueno, vas buscant informació i... Cuidado, ja el nom, dius.
Ja no, dona molt bon fario.
Compte.
Vale, l'aranya marró. L'aranya marró.
Sí, l'aranya marró. Bueno, hi ha un ampli ventall, com t'he dit, d'insectes. No he pogut buscar cadascun d'ells.
Sí?
Aquest justament no l'he buscat, però tampoc pel nom no m'acaba d'agradar.
I el que també m'agrada és la taràntula europea.
Sí.
En sèrio?
Sí, sí. És un verí que ja t'he de dir que no és mortal.
Ah,
sí.
Bueno, menys mal.
Provoca picor, una inflamació, però... Pel nom sembla que hagi de ser una cosa...
I no
és tant.
Doncs ja tinc el txec viuda negra i taràntula europea.
Sí, escorpins, que aquest sí que és habitual. S'ha de tenir molt mala sort per anar a la platja i acabar amb una pica d'escorpí, pot passar.
Sí.
I per últim, paparres, que aquest...
Sí, ens ho deia la doctora,
Sí. Sempre hi ha, no?, la cosa que penses que és més d'animals, de gossos, però clar, també es poden, doncs, enganxar al cos d'humans. I poden ser molt, molt molestes.
Molt molestes perquè s'enganxen amb les potetes i van com xuclant la sang,
Sí, mica en mica i bueno, van debilitant, de fet.
Et deixen fet pols.
Sí, sí, sí.
I centpeus.
I centpeus.
No ho sabia.
Un animal simpàtic, no?
No, sí, sí.
Tant de nom com d'aspecte i mira, et pot...
Et cau simpàtic.
Sí.
Més que la viuda negra.
Sí, no, la viuda negra no estaria a la meva llista d'animals simpàtics, no.
Val, doncs després d'aclarir quins animals ens poden picar, després d'observar aquest ampli ventall, quins efectes poden provocar aquestes picades, Sergi?
Bueno, sempre són reaccions locals, habitualment són febles, i al final aquesta picor no deixa de ser com una reacció del nostre sistema immunitari, que es prepara doncs, per fer aquesta cura, perquè al cap i a la fi el que fa aquest insecte és introduir la seva saliva o aquest
verí,
no és mortal, ja ho hem dit, però bueno, provoca aquesta inflamació, picor, o fins i tot...
Què et va provocar la picada de l'abella?
Un dolor...
Dolor,
Sí, fortet de 10 minuts, però després vam aplicar bueno, una sèrie d'antihistamínics, que després comentarem, i bueno...
Vale.
Per si sol ja es va...
Sí que és veritat que la gent que té ja una miqueta de... De fet, que és una mica propens al tema de les reaccions al·lèrgiques i tal, sí. Doncs ha d'anar en compte, no? Sí. Perquè pot haver-hi conseqüències.
Sí, conseqüències que la reacció al·lèrgica sigui de major gravetat, una inflamació en alguna part local del cos, problemes en les vies respiratòries, ja estem parlant de casos que ja no es tracta de fer no, un remei casolà, sinó anar d'urgències al metge perquè ho vegi i ens digui què hem de fer.
Val. En el cas que doncs, no sigui una cosa tan greu, no? Però sí que podem aplicar, per exemple, podem donar alguns consells per si ens piquen qualsevol...
Sí.
D'aquests éssers vius,
sí,
què hem de fer si ens pica?
Clar, hem de dir que per si sol ja podria desaparèixer, si és una cosa lleu, que és la majoria dels casos, per si sol desapareixeria sense fer-hi res. Però sí que sempre podem aplicar, doncs, per exemple, aigua. Aigua i sabó seria el remei més bàsic, més senzill. Una miqueta d'aigua i sabó. Això sí, evita sempre trencar les possibles butllofes. Això no s'ha de fer...
Et va sortir butllofa?
No, en el meu cas no.
Vale.
Però en el cas que sortís, no tocar-ho, aigua i sabó, de manera suau. I també, doncs, sempre va molt bé per desinflamar gel. Podem agafar un drap que estigui net, emboliquem els glaçons i ho apliquem durant 10 minutets i això és un remei fantàstic i natural doncs per baixar la inflamació. Podem fer servir desinfectants i el típic, aquests productes que no direm marques com Fenistil ni Afterbite, però bueno, d'aquestes, doncs, sí? Antihistamínics van molt bé.
Van molt bé.
Doncs, després de la picada, ja. Doncs, per baixar. I si vols, ho pots combinar-ho tot. Pots fer aigua, sabó, gel...
Amoníac, eh? Amoníac,
sí.
Que és un remei casolà.
Sí.
Però que va molt bé, almenys et treu aquella picor, no? Aquella...
Que és molt molesta i, lògicament, també evitar rascar-se, no? Sí, que amb els adults és més fàcil entendre-ho, però amb els nens costa més. No et rasquis i és el primer que fan, que és rascar-se.
M'agrada molt que ens expliquis tot això, però també hem parlat amb un especialista, no?
Sí, hem parlat amb un especialista i sobretot li vam preguntar per les picades més habituals, que no deixen de ser les de vespes i abelles. En el cas de les abelles, que és molt molesta la picada, el primer que s'ha de fer és actuar amb unes pinces per retirar del cos el fibló.
El fibló.
Ara ens ho explica la doctora Teresa Dordal, que és del Servei d'Al·lergologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge.
Doncs vinga, escoltem.
El primer que hem de fer és treure el fibló. Perquè quan l'abella ens pica, ella deixa el fibló clavat i marxa, s'acabarà morint, però aquell fibló segueix contraient-se i segueix alliberant verí. Per tant, el primer que s'ha de fer és retirar el fibló perquè deixi d'administrar verí. I després s'ha de posar fred, alguna cosa més de tipus doncs, gel o alguna cosa freda, i després, si no és cap reacció més greu, hauríem d'utilitzar una pomada amb cortisona o prendre un antihistamínic.
Doncs el fibló aquest, fa una mica d'angonieta, però s'ha de mirar de treure dins les nostres possibilitats. No?
Sí,
suposo que es deu veure, no? Bastant a simple vista.
Es veu
amb unes pincetes, com ens explicava la doctora. Com podem prevenir tot això, Sergi?
Doncs hi ha diversos consells. A veure, no són 100% exitosos, però sempre ajuden. Tenint en compte que, per exemple, els mosquits, sempre hi ha gent que diu, a mi em piquen i a tu no. Va. Depenen de...
Jo soc del team, me piquen.
Que sí, de la mala sort. Jo no sé, depèn de l'estiu. Però sembla ser que té molt a veure l'olor corporal, la temperatura, la suor, que es veu que hi ha suor més dolça i menys dolça, això també els hi atreu. Però bé, podem posar una mena de barrera, remeis, com per exemple, doncs, molt fàcil i molt intuïtiva, roba. O sigui, si portem parts del cos que estan descobertes, mànigues...
A mi em piquen igual, doncs, ja t'ho dic.
Aniran cap allà.
Ho sento, Sergi, a mi em piquen igual.
Inclús amb roba?
També.
Això ja és mala sort,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Feus de repel·lents,
també.
Tota mena.
Sí?
El color de la roba, també. Els colors clars ajuden a que no piquin, si atreu més els colors foscos. I un de molt senzill, que sobretot evita la proliferació de mosquit tigre. Aquest mosquit que ja, doncs, és el gran dominador no, de, a l'estiu, doncs, evitar tenir acumulacions d'aigua a casa, a la terrassa, doncs, per exemple, si tenim plantes en els testos, evitar que no hi hagi aigua, perquè allà hi posen les larves, uh-huh. I també ens ho explica la doctora.
Doncs l'escoltem ràpidament i ja tornem de seguida.
Crec que el principal problema que tenim ara és que el que predomina és el mosquit tigre, no els mosquits tradicionals de tota la vida, sinó mosquits tigres, que aquests piquen de dia, piquen fins i tot a través de la roba si és molt fineta, i el que sí que és molt important és evitar que proliferin, i per tant hem d'intentar evitar que ens quedi aigua, per exemple, en els testos, aquestes petites quantitats d'aigua que a vegades regues la planta i queda una miqueta, que és on posen ells les larves. Per tant, aquí és on s'ha de fer molta feina de prevenció.
Doncs tots aquests consells en prenem bona nota, Sergi.
Molt bé, no? S'ha de fer perquè, igualment, el que deia, no és evitable, però uh-huh. Sí, sempre picarà algun.
Sempre picarà algun. Sí. Bueno, doncs, Sergi, bon estiu.
Igualment,
que
molt
no
bon estiu, Anna.
Que no et piquin.
No, els mínims, no els mínims.
Home, tu ja t'han picat dues abelles, doncs ja està, ja tindries el cupo.
Ara em falten mosquits i la vídua negra.
Vinga. Nosaltres fem una aturada i ràpidament parlem de més coses. Parlem de l'eclipsi solar. Estigues molt atent perquè donarem consells perquè no tingui conseqüències. Encara més coses. Tornem de seguida. Doncs encarem ja la darrera part del programa, també la darrera tertúlia d'aquesta temporada, i avui el que hem volgut fer és reunir a les nostres veïnes expertes, a les nostres tertulianes tot terreny, perquè els hi pots preguntar el que vulguis, que sempre tenen una opinió i una resposta. Així que som-hi, ens acompanyen ja aquesta tarda, aquest vespre, la Carmina González. Carmina, què tal? Hola, buenas tardes.
Muy bien.
Nos acompanya també Paquita Regalón.
Buenas tardes.
Carol Villarroya.
Molt bona tarda.
Avui vens una miqueta... T'han operat, ho podem explicar?
Sí, clar.
Tens amulleres de sol perquè t'han operat.
Sí, sí, de cataracta.
Però tu has volgut venir igualment.
Sí, és l'últim dia,
clar,
no puc faltar.
Això té doble mèrit. I també ens acompanya la Clara Inés Sánchez. Clara Inés, què tal, com estàs? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, Ana.
Antes de nada, os quería preguntar sobre todo por el tema de este, ara ho parlarem, però abans... no voldria deixar passar l'ocasió, ja que ens acompanya la Carmina, de felicitar-te també per part del programa, del primer segona, per este homenaje que te hicieron.
Ay, sí,
hace ya unos días.
Fue precioso, el día 19.
El día 19 fue... te hicieron, ¿en la bóvila?
No, en la biblioteca de Belviche,
en el auditorio. Perdona, es que yo tenía una B, en vez de Belviche me ha salido bóvila. Sí. Ahí te vemos, recibiendo el homenaje.
Sí, sí, sí.
Por parte de la Asociación Cultural Poética Luz de Luna.
Sí, sí.
Esa es tu hija.
Sí, es mi hija, ¿verdad? Que me recitó un poema precioso, bueno, hecho por ella, precioso. Ajá.
Sí, y este homenaje llevas tú ya mucho tiempo, ¿eh? en Luz de Luna.
Sí, llevo desde el año 18. Uh-huh. Allí. Y mira, ya fue preparado de muchos meses, pero para mí fue... ¡fua!
Te lo pasaste bien.
Los, como 30 recitaron poemas, todos o dedicados a mí o hechos por mí.
O sea, que ese día te fuiste a dormir, que ya no cabías en ti, ¿no?
Yo creo que engordé algo, lo he vuelto a perder, pero engordé aquel día. Muy bien, lo pasé muy bien, de verdad que sí.
Bueno,
sí,
pues sí. También queríamos tener este pequeño detalle
felicitarte. Muchas gracias.
Bueno, ya que abans també ja ho hem comentat tot el tema de l'eclipsi, esteu preparades? Noies?
Jo no.
Bueno. Tu...
No sé. Bueno, jo no.
No el miris per si de cas.
Jo per si de cas me quedaré a casa sense mirar-ho.
Sí, teniu totes... Habéis comprat ja les gafes homologades,
No.
¿Sabéis que hay unas gafas homologadas?
No, yo
sí. Ay, madre, cuidado, porque puede haber consecuencias... para la vista, si lo miráis directamente, ¿sabéis?
Yo recuerdo antiguamente cuando había estado con una radiografía...
Ay, madre, decían, no, eso no.
No, pero que me acuerdo que lo hacían, lo que pasa es que yo ya he pasado de todo eso, ¿no?
¿No lo vas a mirar?
No, si puedo, no mirarlo, ¿por qué vas a mirarlo? Sí, se va a quedar oscuro y todo lo que tú quieras, pero ¿por qué me voy a perder yo el tiempo en mirar al sol? No.
Aquí no. Se va a ver un poco regulín.
Sí, pues ya está, es igual,
¿no? Pues ya está.
Pero no sé de lo que va, francamente, no sé de lo que va.
El del eclipse, ¿eh?
Hay un eclipse el 12 de agosto.
Ah, ya lo sé, eso lo sé.
El 12 de agosto.
Pero ella te habla de unas gafas.
No, quieres eso mirar, te tienes que proteger los ojos.
Claro.
Porque puedes perder visión.
Sí, 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 no, sí, esto ya lo he mirado, lo de la, entonces, lo del 12 de agosto. Oh,
quería preguntaros si lo ibas a mirar.
Ya veo. No, yo no, ya lo he mirado.
Yo no, yo seguro que no.
Yo tampoco.
Yo lo he mirado.
Yo si tuviera
he mirado lo del 12 de agosto, ¿no?
Sí, pero ¿tú vas a mirar el eclipse?
No sé.
Ya veremos. Cómprate las gafas.
Ya veremos.
Si pues mira, por si acaso te las compras y tienes...
Y ya está. Y luego decides a último momento.
Claro.
Clara, tú sí, ¿no? Clara Inés.
A mí me gustaría mucho porque es que es una maravilla. Es que todo esto es una maravilla. Se palpa, se siente. No sé cómo explicarlo. La creación, ¿no? Uh-huh. El Señor. Cuento la anécdota de cuando
sí,
estaba pequeña.
Antes nos comentabas que tuviste uno estando en tu país, sí. En Colombia. Y cuéntanos un poco cómo lo viste.
Bueno, era, yo creo que tendría por ahí unos 11 años o 12, uh-huh. Y pues siempre he sido muy, estaba muy enamorada siempre de todo lo que son las estrellas, el sol, la luna, y más uh-huh. Un eclipse solar como el que va a haber ahora, que es
sí.
Total,
sí,
o
sí,
sea,
total,
queda completamente
total.
Tapada.
Sí, sí, mira, va a pasar esto, ya, mira, os lo ahorramos.
Uh-huh. Oh, es que es una maravilla. Uh-huh. Y entonces, estando pequeña, pues yo tenía muchas ganas, pero en ese entonces no habían gafas
claro,
ni
no había
de
nada
esto.
De esto. Sí.
Y entonces nos dijeron, cogiéramos un cristal, trozo de cristal, y con una vela, la poníamos por debajo entonces,
ay,
hasta
madre.
Que se llenara todo de este de hollín, de negro,
claro. De negro. Ah,
pero con esto lo vi así porque sí que es malísimo para los ojos exponerlo porque puede
claro.
Romper quemar la retina
claro
pero así que lo vi me sí, acuerdo sí. Mucho y me quedé esto
o sea que ese invento funcionó
en aquel entonces funcionó
a ti te fue bien no pasó
a mí me
nada,
fue
¿no?
Bien no sé si fue por la emoción qué sé yo pero yo lo vi perfectamente es una maravilla
ajá.
Me gustaría volverlo a ver pero desafortunadamente aquí por Barcelona no pasará
no hay que ir al sur
a Tarragona
sí,
o Lleida,
la zona de Tarragona.
O ir a Groenlandia, que se
bueno,
verá
eso
mejor.
Sería como bien, bueno, si puedes ir, mejor.
Sí.
Durará bueno, unos minutos,
muy
solo unos
durará.
Minutos.
Sí, eso es como las fiestas de San Fermín.
Bueno, son épocas que hay esto tan emocionante y bueno, se prepara uno. Y la gente, si sabe que tiene que comprar las gafas, porque lo va a ver, pues que las compra y ya está. Sí. Pero de aquella me acuerdo yo que era pequeña que hubo uno, que te aconsejaban las radiografías, una o dos, y pues, a través de la radiografía, al menos me acuerdo que todo el mundo estaba con la radiografía. Uh-huh. Que no fuera bueno o fuera malo, pero era lo que te aconsejaban. Ahora hay todas estas cosas que no había uh-huh. Antes.
Yeah.
Dice que será el primer eclipse desde hace un siglo.
Bueno, no sé, no,
total.
Clara Inés no es tan mayor.
No, yo recuerdo el caso este de la radiografía. ¿Sí?
Visible.
No me acuerdo si
sí,
fuera
sí, sí,
total
visible.
O era
más de un siglo.
Es que a vegades no es total, a vegades es
ahí
parcial.
Ahí está, ahí está.
Bueno,
pero yo... Bueno, todo eso es comercial, hay que vender gafas porque viene este acontecimiento
claro.
Y hay que vender.
Ya,
sí.
Pues yo me estimulo...
Estas cosas son así.
Una altra cosa, jo més m'estimo la lluna, perquè la lluna plena sempre la veig des del meu balcó.
Sí, la pots
la
veure.
I la fotografio
jo també la veu.
Sempre,
sí.
La fotografio,
sí.
Quan hi ha el cel clar per veure la fotografia. Pues més que el sol, que te pot perjudicar si no portes les coses adequades per poder-lo mirar, mm-hmm. Amb la lluna no hi ha cap problema, la pots mirar sense cap
la lluna,
problema.
Sí.
I quan clar. Està recent sortida surt carbassa i surt superbonica.
Mm-hmm. Escolteu, hem parlat avui també al programa dels cops de calor. No sé com vosaltres estem en plena ja segona, en plena segona onada de calor d'aquest estiu, no sé com porteu vosaltres el tema de... El tema de la calor, de los golpes de calor...
Jo, francament, el porto bé,
uh-huh.
Perquè a part, fa dies que estic a casa i tinc aire condicionat.
Claro.
Llavors, a casa és on millor estic.
No surts?
No. Ara no, perquè com ja m'han aconsellat de donar un paper així de llarg amb tot el que no pots fer, i pues, a casa.
Clar, Inés, tu com combates el calor?
No,
afecta.
A mi m'encanta.
T'encanta?
Claro, perquè Neiva, de donde soy, la temperatura es bastante cálida.
Uh-huh,
y
claro.
Yo generalmente no tengo aire acondicionado ni estoy en casa, sí, me encanta.
Pero claro, el calor de aquí es como mucho más...
Es que es húmedo.
Húmedo.
Esto es lo feo.
Entonces no sé.
Pero a mí me encanta.
Te encanta.
Me encanta, me encanta.
Creo que
eres
la primera persona a la que le pregunto sobre... Ola de calor y que le encanta.
Me encanta.
Muy bien.
Carmina,
¿cómo hacemos esto?
Yo lo tengo claro. En Belviche vivo en el último bloque, no tengo ningún bloque delante, veo el mar, lejano, pero lo veo. Y aparte de todo eso, tengo un ventilador en arriba y en la mesita tengo uno aquí que me duermo todas las noches con el ventilador. Lo llevo bien. Y en la torre, pues estupendamente también. Hay mucho calor, pero bueno, por las tardes, la noche está fresquito, está muy bien. De momento, sí, pero te metes así un poco de agua y
ya está.
Lo llevo bastante
bien.
Bien.
Carol, ¿tú también?
No, a mí el calor me molesta muchísimo.
¿Te molesta?
Uf, horrores.
¿Y cómo haces para vivir estos días?
Bueno, pues tengo aire acondicionado y ventilador y bueno, me voy mojando así aquí, que es donde se debe de mojar, aquí. Porque cuando te entra así el fresquito parece que se te va el calor, pero que el calor no me gusta.
No te gusta nada.
El verano me encanta.
Pero tú también eres de tierra calurosa.
Yo sí.
Cordobesa.
Claro, yo soy de imagínate. Tierra calurosa. Pero como he pasado tanto calor, ya no quiero más calor.
Ya no quieres más. Pues creo
porque
que
he pasado
la cosa
mucho
va
calor.
Peor, ¿no? Porque sí. Me has acompañado de todos los incendios que hay aquellos días.
Ayer hemos estado sí en Leroy y la gente iba cargada de ventiladores. Había
¿dónde
uno
has
que
estado?
Llevaba en Leroy Merlin.
Ah.
Sí. Bueno, van a vender cantidad.
No, pero tú sabes León. León.
La de... No, al Leroy he dicho.
Leroy, sí, pero te he tenido León Merlin.
Vale, tú sabes los carros que salían de ventiladores, pero cantidad, la gente ha acaparado de una manera.
Ya no quedan.
Claro, bueno, allí es estaba. Nosotros fuimos por otra cosa, pero vimos la gente cómo cargaba.
Bueno,
cómo
un
cargaba.
Negocio. Un negocio.
Que sí, pero es que ahora viene. Ya lo que te he comentado antes de Belviche, que me he quedado cortada. Yo abro el balcón y abro la cocina y no puedes estar enfrente porque hay una corriente terrible.
No, pues muy bien.
O sea, entonces, que
us apuntava també el tema dels incendis que segueixen actius a diferents graus, a la Noia, Sant Benet, Gavarres. Vosaltres, quan éreu com més jovenetes, recordeu tot el tema aquest dels incendis o és una cosa que
jo no recordo.
És més com d'ara?
Jo no recordo.
Jo tampoc ho recordo.
Jo no.
No.
Bueno, siempre ha habido incendios.
Sí, sí, pero no tan fuertes como ahora.
Ahora sí.
Mira, mira la parte donde soy yo. ¿No? Uh-huh. ¿Eh? Ya os he dicho de dónde soy.
¿De dónde?
Pues el año pasado se arrasó de La Bañeza.
Vale.
Arrasó. Y este año ya van 3 o 4 incendios en los alrededores otra vez. Uh-huh. Yo no sé si son provocados, si no son provocados, pero la verdad es que ya está empezando a quemarse todo otra vez.
Claro, hemos empezado como
el año pasado
pronto,
se anularon las fiestas de mi pueblo por los incendios, porque es que estaba La Bañeza estaba rodeada de los incendios. Hubo pueblos que los arrasó entero. Y ya están empezando otra vez.
O sea que... No sé si las políticas que tenim ara de limpieza de bosque, de conservación...
No els neteixen. No,
no
els neteixen.
No, no.
Si
no
els
neteixéssim...
Nada. El que l'altre dia deia una noia que va sortir per la tele dient-lo, que ella era pagesa.
Sí,
llavors, i abans, temps enrere, hi havia els pagesos, hi havia les cabres, hi havia els bens, les vaques, que són els que neteixaven.
Els boscos.
Els boscos.
Clar, menjant, pasturant...
I avui en dia doncs, això no n'hi ha perquè molts pagesos se'n van. I a part, si hi ha algú que vol talar arbres o vol fer alguna cosa, les autoritats no els hi deixen fer. Llavors, esclar, allò després s'asseca i es clar, pot de les llames.
I amb el perill, ara estàvem veient també imatges de que s'ha construït de vegades massa... Doncs en zones boscoses que potser no s'hauria de construir i hi ha moltes cases doncs, que perillen a aquesta hora, que passin a ser...
Sí, a part heu sentit per la ràdio que deien que... No sé quin cantó era, no? Però hi havia moltes cases molt a dintre del bosc i aquelles
clar,
cases perillen.
Por ahí, por Calonja, me parece que fue. Por
no
la parte esa de por ahí, sí, porque yo esto lo he visto.
Yo lo he sentido
hay
esta
una
mañana.
Casa que está totalmente... Totalmente, en el suelo de lo que se ha quemado y la piscina toda llena de porquería.
Ay,
y es una pena, que te el fuego te lleve todo,
todo
patrimonio y toda tu vida. Es que...
Sí, sí. Noies, per anar ja fent una última ronda, m'agradaria saber, no sé si us ho heu pensat, perquè això us vam avisar, quina ha estat per vosaltres la millor i la pitjor notícia d'aquest any.
Personal o...?
No, jo no em referia... Home, si voleu dir personal, vosaltres mateixes, però jo em referia potser al que hem anat comentant a les diferents tertúlies.
Sí.
No sé, empezamos contigo, Clarines. Bueno. ¿Con qué te quedas? A ver, tú empezaste ya... Viniste con la temporada empezada, pero has sido alumna aventajada y yo creo que ya puedes, puedes decir algo.
Pues dos noticias que no me han gustado. Una es concerniente con las elecciones en mi país, que ha ganado la extrema derecha y me sabe muy mal. Y otra que ha sucedido aquí en España y de verdad que me tiene bastante preocupada, porque me da miedo que se repita lo mismo que se repitió con el fiscal general. Es la imputación de Zapatero, porque claro, para mí Zapatero es un referente de honestidad, de claridad y esto. Y cuando veo estas imputaciones tengo miedo. No quiere decir que no sea verdad, vamos,
sí,
que
sí,
son
sí, ya
supuestos.
Te entiendo, un poco el clima que se está creando.
Sí,
¿no?
Entonces esto sí que me
da miedo. ¿Y algo bueno?
Lo bueno, pues la venida del Papa.
Muy bien.
Me encantaba que ha venido, sí. Sí, sí, sí. Porque vi muchísima gente cuando yo estaba en Montjuïc, pero muchísima gente joven. Y esto me agradó porque digo, Dios mío, ¿cómo hay de gente que realmente quiere participar de esto? Sí. Vale. A ver si nos somos un poquito más empáticos.
Muy bien. Carol, había una part bé i una part mal.
Bueno, part mal, la guerra d'Iraq. Jo trobo que això ha sigut horrible, horrible. El tram aquest està fent que el món canvi, que el món estigui canviant.
I el Mundial de Futbol també, això ho deixarem.
Amb el del futbol, uno que tenia targeta vermella i ha fet que se la treguin.
Bueno, és Trump.
És Trump.
Esto para mal, para bien.
No sé què dir-te. Ara mateix...
Ara mateix és cap.
Bueno, és personal.
Bueno, doncs si ho vols ho dius, si no, no.
És personal. El meu fill està avui examinant-se a la universitat.
Ah, bueno.
I això és que t'hacen les llàgrimes.
Muy bien.
Perquè va tenir que deixar-ho molt de temps parat.
Sí, ja ha pogut tornar.
Ja ha pogut tornar.
Una bona notícia, doncs, per ell i per tu.
Una bona notícia per tots dos.
Per tots, molt bé.
Estic supercontenta.
Carmina.
Bueno, yo la juventud que hoy vive a su aire, vive su vida, no se da cuenta de muchas cosas.
¿Eso es bueno o malo?
Eso es malo. Ah. Muchas cosas no se dan cuenta que lo tienen todo en bandeja, no se dan cuenta que la vida sigue, que ellos tienen que vivir su vida, no tienen por qué depender de los padres y de eso, y muchos no se dan cuenta y están haciendo cosas que no deben.
Vale.
Por ejemplo, a la hora, lo que ha dicho la Clara Inés, a la hora de decidir el futuro de tu país,
el voto.
No se preocupan de no más que lo que diga este y este y vamos todos a uno. No, otra cosa. Y luego lo que ha dicho la Carol, las guerras. Es que esto es, para el Mundial esto es, no es bueno. No es
¿y bueno. algo bueno?
Vivir con mi nieto, disfrutar de mi nieto, de mis nietos. Lo que pasa es que el pequeñín lo tengo más cerca, lo cuido y entonces me tiene un poquito comido coco. Y la vida con mi niño, pues...
Es mejor.
Es maravillosa.
Es mejor.
Y cuando te dice, ya. Ay, eso me...
¿Cómo se llama?
Cuando pico la puerta...
¿Cómo se llama?
Ethan. Cuando pico, ¿qué hago? Ya sabe que soy yo. Y bueno, te da unos besos que te llegan al alma.
Muy bien. Paquita, tu turno. Algo bueno y algo malo de lo que hemos hablado esta temporada.
Pues la ayuda internacional para salvar las vidas que están salvando.
En Venezuela, por ejemplo, o en donde sea, ¿no? En cualquier
sí,
punto.
Sí, en cualquier punto.
Donde sea.
Y luego lo malo, el terremoto de Venezuela.
Venezuela.
También, sí.
Que es uno de los peores, de las peores cosas que han pasado en cosas naturales.
Pero aparte es que ha sido un terremoto brutal.
De siete y pico, ¿eh?
Ha sido brutal.
De 7.2 y 7.5.
Y además, es que luego se repitió.
Con réplicas.
Es que ha sido brutal ese terremoto.
Además, con cómo estaba el país, ¿no? En el punto en el que está, no sé si han sigut gaire capaços, ¿no? Home, doncs, de donar totes les ajudes que es necessitaven. Això és almenys lo que decían la gente que está ahí en el terreno, ¿no? Que era como todo un poquito caótico.
Sí. Y lo bueno es que, por ejemplo, ahora les llegan todas las ayudas de golpe, pero las ayudas de golpe son un mes o dos, pero que luego se olvidan y después la gente que ha quedado desamparada, ¿qué? Y eso es lo malo de estas ayudas, que llegan
y luego se van diluyendo y no solo no salen las noticias.
La gente que ha perdido las vidas, eso ya no se recupera.
Ya.
Adiós, ya se olvida. Es como decía la mujer del Puyol, déjalo que solo habla 9 días, después se olvida las cosas. Eso me acuerdo que lo decía. De golpe es una noticia muy grande, muy fuerte, pero la gente se olvida ya. Pues esto pasa lo mismo.
Es que por eso es que yo siempre pido que tenemos que ser más empáticos para no olvidar. Es cierto que son noticias dolorosas, pero al menos si somos empáticos, ¿no? Con nuestros pensamientos, con ser positivos.
Esa es una de las mejores virtudes, la empatía.
Sí,
sí, sí.
Es la mejor.
La mejor.
Y te pones en el lugar del otro, entonces dices, ay,
hombre,
sí,
claro.
Sí, y haces lo que tienes que hacer. Pero si no, nunca serás.
Claro, era lo que tú estabas diciendo anteriormente, no nos olvidamos, o como tú decías también, se va diluyendo todo en el tiempo, ¿no?
Sí.
Todo en el tiempo se va diluyendo y se nos olvida que hay gente que está sufriendo. En este momento, yo por la noche es cuando recapitulo y que, bueno, digo, Señor, por favor, ¿qué ha pasado hoy? Como que me hago un examen, ¿no? A ver qué ha pasado. Y la verdad es que son muchas cosas tristes.
Sí, porque mira, Gaza, Primer, tothom amb Gaza, i ara se recorda algú de Gaza, i la guerra segueix igual, perquè estan igual.
És el que te digo yo, los primeros días ara venga todo de golpe.
Bueno, comença a desaparèixer de les portades dels diaris o dels telenotícies, i ja desapareix de la nostra agenda i de la nostra vida.
Sí, ja ningú se'n recorda.
Noies, doncs escolteu, que vagin molt bé les vacances.
Igualmente.
Igualmente. És que ja necessiteix un programa entero. Que vagin molt bé les vacances, que descanseu totes, podreu descansar.
Muchas gracias, ¿no? Igualmente, sí, Ana.
Sí, sí. Y si queréis, nos vemos la semana que viene, ¿no? La temporada que viene.
¿Sí? Cuenta con nosotras.
Renovamos, renovamos.
Sí, hay que firmar.
Sí, ahora firmamos.
Con aumento, ¿eh?
Ah, sí, sí. Por el correspondiente aumento de IPC.
Sí. Contrato indefinido.
Indefinido. Ana. Bueno, habéis pasado los 15 días de prueba.
Sí, ah, vale.
Muchas gracias.
Venga, noias, moltes gràcies, ¿eh?
A ti, muchas gracias.
Nosaltres ho deixem aquí i us esperem ja la propera setmana, que serà el darrer primer segon d'aquesta temporada. Així que gràcies. Sí.